I des d'Antena Caro avui anem a parlar d'un treball de recerca que està portant a terme un alumne de segons de batxillerat de l'Institut en Roquetes sobre la cistelleria amb margalló, sobre aquest patrimoni immaterial. Per a parlar d'aquest treball de recerca, naturalment, tenim a la seva protagonista, a Maria Grau. Ella és de Roquetes, com diem, alumna segons de batxillerat de l'Institut en Roquetes. Hola, què tal? Molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
I ve acompanyada d'Irene Ferrer, que és dels Reguers, 89 anys, la mar de jove i que ens acompanya també per a parlar sobre l'artesania de la poma, perquè ella és, podem dir, una artesana de la poma. Hola, què tal? Molt bon dia, Irene.
Bon dia.
Maria, explica'ns una mica com naix la idea de fer un treball de recerca sobre això, sobre la cistelleria amb margalló.
Doncs bé, jo des de petita aquest ha estat un tema principal a casa meva, ja que la meva rebesiaia es dedicava a la poma i tots els familiars sempre hem estat ajudant i aquest ha sigut un tema que ha estat molt present, com he dit anteriorment. Llavors, quan em van dir que havia de fer un treball de recerca, vaig pensar que seria un tema interessant per parlar-ne, ja que últimament és un tema que ha perdut força aquí a les Terres de l'Ebre. I, de fet, quan jo vaig dir als meus amics que faria el treball sobre aquest tema, ningú sabia què era ni com se feia ni res. Llavors vaig pensar que seria molt important donar-li força i visibilitat a aquesta tradició.
Per a que la gent que ens està escoltant sàpiga ben bé de què estem parlant, quan parlem de cistelleria amb margalló, de què estem parlant? Quins són aquests productes que es fan?
Bé, la poma ve del margalló, que és com si diu més científicament, podríem dir, i a partir de la poma s'agafen les fulles i es fa un procés que primer anem a agafar la poma, es blanqueja, s'escoella i després es fa la llata i finalment es cus fins a arribar a diversos productes com aquí n'han portat dos tipus.
La gent que escolte aquesta entrevista per la ràdio doncs no podrà veure, però la gent que vagi a YouTube podrà veure el vídeo d'aquesta mateixa entrevista i veurà que aquí damunt tenim dos, no sé com dir-ho, Irene, són dos cabassets. Explica'ns què és el que ens has portat.
Dos peces. Una és el típic cabàs antic i este és més modern, que això jo ho vaig aprendre sent jo tenint 14 i 15 anys. És un treball que hi diem punt mallorquí, però els dibuixos que tinc fets aquí, en espiga, això sí que està fet meu. O sigui, que fent i desfent i tornant a fer.
Vaja, que és patentat seu.
Per fi me va sortir, com se veu, de dins polit i l'espiga fora. Ho he dut perquè es vegui el treball. Perquè...
Això són moltes hores de treball. No?
Moltes hores. Això...
Quan pot costar fer una peça com aquestes?
No m'he ficat mai a pensar-ho, perquè avui ne faig un trosset i quan ja veig que em surt bé, doncs començo, però això no és ni en un dia ni en dos. Si havia de comptar les hores que em costa, en tres dies, no 8 hores cada dia.
A ratets.
A ratets de matí, a ratets de tarda, almenys 3 dies. I han acabat. Has de tindre la poma, el que ha dit Maria, molt blanquejada, triar els brins més bonics... Bueno,
que hi ha tot un procés abans sí. De no començar a fer la
ara,
peça.
Antes només fèiem el que vas, però avui, si això hagués continuat tal com jo i una companya que també em fa el regués, avui en Pauma se pot dir que podem fer quasi de tot. Fa mal d'allò dir-ho, perquè d'un que vas ve de fer este munt. Però això és tot derivat de la llata. Però al tindre temps, jo estic jubilada fa anys, doncs m'agrada quan me veig que m'ha sortit una cosa ben car... No penso mai el que m'ha costat.
Abans de començar l'entrevista me comentava també que porta
sí. Un
anell. Que també...
Sí.
De què és aquest anell?
Doncs aquest anell és de poma i feta meua. I faig anells... Igual que l'anell, també faig joc d'arracades.
Molt bé.
Sí. És el que diem, inclús broxes.
Oh, com molt bé dia, se pot fer de tot, no?
Quasi bé, però sí, sí. Perquè comences en cabassets, cistellets, paneretes, pins per a la nevera. Allò xicotino, però tot de pauma i tot treballat a mà.
Mare, quina paciència.
Sí, sí.
Maria, explica'ns una mica com te fiques en contacte en Irene i amb aquesta amiga d'Irene del Regues.
Pues primer que tot vaig pensar que havia de contactar amb gent que tingués experiència i com que jo també vinc al Regues, me vaig posar en contacte amb l'alcalde del Regues, que és Josep, i em va donar els números d'Irene, que és la que tenim aquí avui present, i de Secundina, que no ha pogut vindre, que també treballa a la Pauma, actualment al Regues. Llavors jo la vaig trucar i de seguida em va dir que sí, que m'ajudaria en tot el que fos necessari i que troba important també que se li doni visibilitat en aquest tema.
Suposo, Irene, que contenta, no?, que una jove vingui a interessar-se per la Pauma.
Primer per ella, pobreta, perquè si ha triat aquest tema i és un tema que avui en dia els de més de 70 anys saben el que és, però els joves d'avui no saben, i que s'interessa per això, perquè jo sempre ho dic, me sap mal que jo ja me'n vaig, però que això se perdigui una cosa tan artesanal, perquè de veure que d'un trisbrí pugues fer tantíssimes coses, però, claro, és artesanal, ja ho diu la paraula.
De tota manera, hi ha molts de productes artesanals que tenen sortida avui en dia. Tu creus, Maria, que això pot tindre un futur, una transmissió generacional, o és complicat?
Jo crec que és molt complicat, perquè damunt és el que diu Secundina, que el preu que posen no és real de les hores que estan, perquè a part del treball que comporta fer, per exemple, este petit cabasset, abans hi ha tot un procés per agafar tota la llata, que això ja comença des de l'estiu, fins que, per exemple, ara a l'estiu vam fer la recolecta, podríem dir, i per a blanquejar-ho ja està, almenys pot estar unes 3 setmanes que tarda que es blanqueja.
Com se blanqueja?
Pues primer, o sigui, tu quan ja has agafat la fulla de la pauma, tu vas de posar, per exemple, una terrassa allí cada dia al sol i ho treus pel matí, ho recollixes per la nit i si plou, pues, també ho has d'amagar perquè no li pot tocar humitat a la pauma durant el procés del blanquejament. Llavors la pauma tu quan l'agafes és verda i ahí, després quan ja està blanquejada és blanca, com podem veure aquí en estos cistells.
Llavors ja està preparada per a treballar-se?
Bueno, llavors s'ha de treure l'escoell, que és la punta del final, el que uneix la fulla en la pau, en el margalló, i llavors has de triar els brins. Els has de triar de la mateixa mida, que siguin més guapets, així. I llavors ja pots començar a fer la llata, que és la trina. Ja està.
Un treball molt elaboriós, però el resultat, doncs, aquí el tenim, doncs, que és molt bonic. És una artesania que Maria, doncs, està intentant de que no es pergui, que aquest patrimoni immaterial. El teu treball de recerca, com treballes? De què consta? Com ho has fet?
Pues jo, el meu treball del DDR l'he començat des del neolític, o sigui, la transició del neolític al paleolític, dels primers sorgiments de la cistelleria que van sortir i com ha anat evolucionant amb el llarg del temps. I sempre des de l'antiguitat s'ha fet amb fibres vegetals, que aquí pues, se treballa més la pauma, però també tenim el vímet, l'espart, tenim una gran varietat de fibres vegetals. I he fet des de la història, des de com ha vingut, on se treballa actualment, que també se treballa a Rasquera, al Mas de Barberans, al Fara també hi ha paumes, però no estic segura si encara se fan objectes. I també he posat tot la part del procés, des de que es va fer la pauma fins a arribar al producte final, que és el que tenim aquí damunt de la taula.
I a la part d'Irene, què no s'has aprofitat per al treball? Quin has tret d'Irene i de la seva amiga?
Doncs bé, ells m'estan ajudant a fer difusió, com estem fent avui aquí. També m'han donat molta la seva experiència, m'han contat les seves vivències, com han viscut tota la transició de la història de la pauma. I també ara, quan s'acaben de blanquejar les paumes, que s'estan blanquejant, també m'ajudaran a fer un petit objecte i m'ensenyaran pues, tot l'art de llatar i del procés.
Irene, suposa que la Poma va tindre els seus moments àlgids i després va començar a decaure ja quan van vindre altres productes, no? Com ho va viure això?
La Poma, quan vam començar que el reguer se vivia de la Poma, o siga, venien camions de Poma, tots d'Andalusia. Fèiem los cabassos, al cap del... Començàvem lo dilluns, anàvem a vendre els lo dissabte, i llavors los aviaven tots a València. Llavors los cabassos principalment eren per a la taronja. Tarongers, que diem, uns cabassos redons. No li diré més que l'any, de l'any 48 a l'any 56 o 57, als reguers, totes les setmanes sortien dos camions de cabassos i venien dos camions de Poma, perquè aquí hi ha Poma, però la Poma que hi ha és per a com ara nosaltres, no per a poder fer cabassos i per un cabàs, per a fer un cabàs jo d'això faig 7 o 8 o 10 peces. Necessita molta matèria prima i aquí no n'hi havia prou, però en vindre el cabàs de goma, l'indústria de poder viure de la Poma es va acabar, perquè allò era més barat i, bueno, ja ho sabem el que és el mercat avui en dia.
Té alguna peculiaritat especial un cabàs que sigui fet de Poma, al contrari d'un altre producte?
No, jo no, però n'he vist d'espart, cabassos fets d'espart. L'espart també se recull per aquí. I bova, també. I una fibra que es diu mèdula, que quan vam començar la cistelleria allà dalt, vam deixar una mica el cabàs, vam començar la cistelleria, ne vam treballar. Són fibres naturals, però d'aquí no tant.
Suposo que de ben minudeta va començar a treballar, no? Era molt, molt petita?
Jo i tots els de la meva edat, quan sortíem de col·legi, en una cadireta, ja teníem una cadireta en unes tatxetes, i allí un drap embolicat en brins i a fer cordells. El cordell era per a muntar el cabàs, per a cosir-lo. I no res. Als 4 anys, mon pare diu que jo ella estava, però com... I et dic, hasta... Jo em vaig casar l'any 59, doncs... Ja ho he dit, entre 40, l'any 40 i l'any 50 va ser el fort del cabàs. Bueno, va haver una cooperativa i, bueno, però un cabat... Quan va vindre el cabàs de goma i la gent, el no poder menjar del que treballava, com no hi havia venda, valia un cabàs de goma i un cabàs de Poma. Tenien tres cabassos de goma. O sigui, ja no cal. L'artesania aquí no l'hem sapigut valorar.
I Maria, com creus que se li pot donar continuïtat o futur als artesans de la Poma?
Jo crec que principalment ja hauríem de començar fent xerrades a totes les escoles, a primària, a secundària, perquè la gent jove realment és la que pot revaloritzar aquesta tradició i, de fet, hi ha gent que no ho sap i potser li interessaria dedicar-se a tot aquest món. Tenim a Rasquera, hi ha una dona que es diu la Llatadora, que també és jove i que se va interessar en aquesta tradició i està donant també molta visibilitat. I fent això, fent fires i pues, també ampliant l'abast de la Poma. Podem fer també, com ella ha dit, fa petites joies i altres productes que també la gent pugui utilitzar, no només cabassos.
És a dir, que podem fer joies, com molt bé expliqueu, podem fer, jo què sé, bolsos, funtes de mòbil, o qualsevol producte, no?
Sí.
I Irene, a casa seva, alguna neta li demana que li faci alguna cosa?
Mira, jo només tinc una filla. I ma filla, només tinc una filla.
O sigui, una neta.
Una filla i una neta. Quan vaig començar, que jo em vaig jubilar a treballar això, ma neta llavors era molt més jove que ella. I em deia, iaia, jo sí que n'ha de prendre. Jo dic, mare... Bueno, va començar els estudis un dia perquè havia d'estudiar, l'altre dia perquè havia de sortir amb els amics, l'altre dia perquè això és el que dic, això necessita constància i no mirar el temps. I el que és ma filla i ma neta, un cordell, que és el més senzill de tot, no el saben fer. I mira si m'han vist ara a mi, anys treballant, treballant.
Això que tenen la mestra de casa.
Sí. I dic, xica, que això s'haigui de perdre. Jo ja fa almenys 14 o 15 anys que vaig anar i dic a l'escola del Regués, el que ha dit Maria, jo vindré sense cobrar. Si hi ha algun crió que vulgui el primer dia provar, tots contents, sí que anirem, sí que anirem. Els vaig fer una pulsereta de llata, però allò a un crió li ha d'agradar molt, molt, no li ha de, era el que ens passava a nosaltres. Arribaves a casa, no veies altra cosa, tots llatant, tots. Ara, és que ara ni fer pau més. Jo he pogut treballar estos anys perquè el meu home em pas descansa, me feia pauma. A l'estiu jo en tenia per a tot el que jo feia, però fa 7 anys que és mort i les paumes me s'acaben, que no me'n queden. I quan va vindre Maria li vaig dir, jo t'ensenyaré tot el que vulguis.
Però porten paumes.
Però si no em dur les paumes, fill meu, no. I mira, i me les va dur. I bueno, ella ha fet el procés que ha explicat, molt ben explicat.
Tu això ho domines, Maria?
Bueno, estic aprenent jo també. Vaig començar des de zero perquè sí que era una cosa que m'arriba ja ja feia, però que, per exemple, ma iaia ja no ho ha fet mai. I aquesta tradició se va perdre a la meva família i jo ara estic aquí intentant recuperar-la a poc a poc.
Què és el més difícil? Cosir-ho, trençar-ho,
ah, bueno,
anar a buscar la palma?
Ho estic fent encara, però suposo que és llatar, no?
Lo llatar, una volta s'has fet la trena, ja tant si val que la facis d'un metro que de 10 metres, el problema està que aquí no hi ha cap molle. I quan comences a cosir, a muntar, la llata és una peça, i quan tu la comences per cul i dale, 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 a vegades dius, ara faré un cabasset igual que este. Pues igual, igual, no en surt mai. Perquè per a mi lo difícil és lo muntar-ho, com això. Ni faig de llarguetes. Lo punt és lo mateix, però quan comences ja has de tindre l'idea del que has de fer. O sigui que una cosa en molle surt igual, però això és artesanal. Inclús això de les anells i les arracades, no tinc cap parell igual.
Són peces úniques?
Sí.
Tenen més valor?
Sí, 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 sí. No té valor perquè no es dona valor a l'artesania. Quan venen els estrangers, en això sí que es nota.
No hi ha cap paradeta pel Regués que vingui?
Jo a casa, no veus que això ja ho he fet jubilada? Jo a ma neta em deia, iaia, això ho podries ficar per internet.
Claro, una pàgina web.
Jo no ho puc ficar per internet, la miqueta que cobro encara m'ho jugaria. No.
Bueno, però té la jove al costat, té
bueno,
Maria.
Bueno, sí, en ella jo, però jo ja li puc ajudar molt poc, que...
Bueno, aneu molt a firetes, no?
Jo anem a la Fira de Jesús tots els anys, fa més de 15 anys. A la del Regués, que es començarà el dissabte i diumenge, i anem a l'Ampolla. A l'Ampolla és el puesto quan vam començar a anar. Que allí... Llavors...
Perquè hi ha més turisme.
Sí. I esta gent valoren... Quan miren la peça, aquí comencen, oi, que bonica, quan dius el preu,
la ja deixen. Ho veu.
I allí, si els agrada, quan els dius el preu, ja tenen la cartera oberta. O sigui...
Perquè valoren l'artesania.
I valoren el que van a comprar. Bueno, però aquí, si jo em guio en mi, diem, no hem d'anar als xinos, però si una cosa als xinos te costa 2 euros i a un altre te costa 4. Som catalans.
Maria, i els teus amics i amigues, quan els expliques que estàs treballant sobre la Palma, que tu vols aprendre, què et comenten? S'interessen?
Pues, al principi se van sorprendre molt i després els vaig haver de repetir diverses vegades que era això de la Palma perquè no ho entenien. I bueno, pues bé, diuen que pot ser un tema interessant, però tot i això jo veig que la nostra generació no li dona valor a aquesta tradició que realment és bonica.
Naturalment, això és depenent de persones com vosaltres que s'interessen, que ho difonguen, que donen a conèixer tota aquesta artesania, podem dir tot aquest patrimoni immaterial del territori, treballant la Palma. Maria, explica'ns ja per a finalitzar què esperes aconseguir amb aquest treball de recerca.
Bé, jo espero principalment fer difusió d'aquest tema. Avui estem aquí, però també voldrem fer una xerrada a la Biblioteca de Roquetes. També estic escrivint diversos articles per a publicar-los i principalment fer difusió. Després jo també vull aprendre aquesta tradició. Irene m'ha dit que m'ajudarà.
Sí.
I aquest és el principal objectiu d'aquest treball.
I Irene, què li sembla aquesta iniciativa de la Maria?
No, i que si n'hi haguessin com ella 200, mira, firmo.
Doncs avui hem conegut una mica més aquest patrimoni material del nostre territori, doncs la cistelleria Margalló, o més conegudament com l'artesania de la Palma. La Maria Grau, que és alumna de segons de batxillerat de l'Institut Roquetes, està fent aquest treball de recerca sobre la cistelleria Margalló, i la Irene Ferrer, que és del Regués, aquesta artesana de la Palma, doncs també l'ajuda en aquest projecte, en aquest treball de recerca. A totes dos, moltes gràcies per haver vingut, per explicar-nos aquesta experiència, que vagi molt bé el treball de recerca, i Irene, doncs anar difondint l'artesania de la Palma. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres per pensar. Bueno, ella és l'autora de tot això, pobreta. Quan va vindre, dic, no et preocupes, si jo això me sap mal que es perdi, que no hi hagi ningú. Jo tot el que pugui ensenyar, ojalà Déu, este punt és més fàcil. És difícil, però este punt no és com això que té primer llatar o acabat cosir-ho. Aquí, quan comences, trosset que fas, trosset que queda fet. Una persona gran, este punt la depren pronte, pronte. Una persona gran, claro. Un crio li has de començar a ensenyar del començament. Però si una persona ha de dir, jo això, com esta noia, ella ho vol aprendre, ara la lleteta, però si ella vol aprendre aquest punt i veu que li agrada, pronte, pronte, faig uns tapissos per a penjar, com si diguéssim ventadors, però d'aquest punt en treball, és que es pot fer quasi de tot.
Suposo que, Maria, en aquesta xerrada que has comentat que també faràs aquí a la Biblioteca de Roquetes, vindrà la Irene, sí. I portareu productes i aquí ensenyareu tot el que es pot arribar a fer, no?
També vindrà a ser contínua, així tindrem dos punts de vista,
sí,
perquè
sí.
ho vau viure de formes diferents.
Sí, sí.
Fareu una petita demostració, també?
Bueno,
ah, si voleu, sí.
Doncs informarem de quan es faci aquesta xerrada aquí a la Biblioteca de Roquetes. De moment, a través d'Antena Caro, hem conegut una mica més, com diem, aquest patrimoni immaterial que és l'artesania de la Palma. Irene, Maria, moltes gràcies per la vostra tasca i per haver vingut a explicar a tots els nostres oients. Molt bon dia.
Gràcies a tu.
A tu.